RAC+1 us ofereix Oxigen, amb Mònica Usart.
El 15 de juny de l'any 2022 es va produir una situació de simultaneïtat d'incendis que va posar a prova el nostre país. Les temperatures altes, la sequera i un seguit de tempestes seques van provocar aquesta situació. El dia 15 es van declarar 5 incendis: el d'Artesa de Segre, el de Corbera d'Ebre, el de la Gavarra, de la Foradada i de Castellar de la Ribera. Com es va gestionar aquesta circumstància? Quin va ser l'origen d'aquests incendis? En aquest episodi ho intentarem explicar.
En aquest episodi, els incendis de juny de 2022.
Era dia 15 de juny i tot just començava la campanya forestal, aquell període de l'any en què, per les condicions que es donen, es contracten més recursos, hi ha un reforç de personal i hi ha més prohibicions per tal de prevenir els incendis. Doncs tot just era el primer dia quan...
Helena avisava que aquesta seria la campanya més llarga i difícil. Doncs bé, els bombers treballant ara mateix en tres incendis que s'han declarat aquest migdia. El que preocupa més a hores d'ara és el de Baldomar. Artesa de Segre, la Noguera crema, Bosc i Conreu, i els bombers demanen als veïns de granges de la zona i de la població de la Clua que es confinin, tanquin portes i finestres, i han enviat 9 mitjans aeris i una quarantena de terrestres. També treballant en un altre foc a Morera de Montsant, a la zona d'Escaladell, i en aquest cas ho fan 2 mitjans aeris i 8 terrestres.
Feia poca estona que el conseller d'Interior Joan Ignasi Helena havia advertit que estàvem davant d'una de les campanyes forestals més difícils i llargues dels darrers anys, quan cap a un quart de dues del migdia es va donar l'avís d'una columna de fum Artesa de Segre, prop del nucli de Baldomar.
Bueno, estàvem cosejant per la zona relativament a prop.
Albert Castellà, pagès de Baldomar.
I uns companys em van trucar que si hi havia foc allà per la zona estàvem bullint, dic, no, dic, nosaltres no vam foc. Vaig explicar a un altre company que també estàvem al costat, no em veiem de foc. Bueno, vam parar, vam veure què passava, sí, vam veure la columna de fum i ja vam veure que allò seria una magnitud molt gran, ja. Perquè tal com va començar, perquè després els meus companys va ser com una explosió, com no sé com diu. Una columna de fum i de cop i volta es va encendre i no, vam estar potser 5 minuts a arribar al lloc de l'incendi, ja era descomunal. Ja vam veure que això, el moment que feia, la temperatura i tot, que seria molt difícil de pagar, el terreny també, pues, els accessos de la companya, bueno, que estava sent la meva impressió, el moment, molts nervis, molt porre, buah, no sé, una adrenalina, va ser molt,
les flames corrien ràpidament sobre un terreny estressat amb unes temperatures que fregaven aquella hora als 40 graus i amb un vent que feia avançar l'incendi a gran velocitat. De fet, no es veia una propagació tan ràpida del foc des dels incendis del 94. Mentrestant, molts pagesos de la zona, com l'Albert, intentaven donar un cop de mà per ajudar a aturar la propagació de les flames. Això, òbviament, suposava un perill, sobretot si el vent canviava de sentit.
Vam esperar els bombers per acompanyar-los al lloc, perquè l'accés per acompanyar-los era molt difícil, liat i tot. Aquella setmana va ser un cúmul d'incendis tot arreu, doncs no hi havia molts mitjans aeris perquè estaven en altres llocs. A la tarda vaig veure primer davant també es van cridar per anar a fer tallar focs amb els tractors i vam anar, i estàvem a la zona on estàvem, es va canviar l'aire de cop i volta a la zona d'esment de muntanya, que es va haver uns trots i tot i d'allò, i bueno, vaig girar el vent i vaig girar tot contra direcció amb una velocitat espantosa, i algunes flames que nosaltres estàvem allà sobre mateix a les flames, com qui diu, que era espantosa la manera que cremava el foc, costa, vull dir, no tot solament costa avall, costa, el foc sempre s'endeix a tirar costa amunt, cap baix, tirava, però molt, va ser molt fort.
Oxigen.
A mesura que avançava la tarda, la situació es complicava i els mitjans de comunicació es van desplaçar cap allà per cobrir la notícia.
Estava a casa amb la meva parella a punt de sopar, ha fet un sopar una mica especial.
Cesc Giró, periodista de RAC1.
I vaig rebre la trucada de, ostres, hi ha un incendi, si pots anar cap a Lleida. I res, jo tinc família per allà a Lleida i suposo que per això doncs vés cap allà, no? I vaig arribar... I em va sorprendre molt el panorama, no? Era tot fosc i a mesura que t'anaves aproximant a Valdomar veies que el cel s'anava tornant vermell i és molt impactant. Jo no havia vist cobert mai un incendi. Els havia vist de lluny, però no m'hi havia costat mai tant i va ser entre aquest espectacle natural i l'horror de saber el patiment que hi ha darrere d'això, una sensació una mica estranya.
El Cesc, en comptes d'anar a dormir, va decidir acompanyar els bombers per viure de primera mà les tasques d'extinció.
Clar, jo havia d'entrar allà en directe al matí i tenir l'opció d'anar a dormir a casa dels familiars o vaig arribar cap allà a les dues, anar directament a la zona per veure què estava passant i com s'estava gestionant. Aleshores, gràcies a Protecció Civil, ens vam poder dormir jo i el corresponsal de Lleida en el poliesportiu, perquè així també vam veure una mica quines les sensacions de doncs, la gent que havien desallotjat. Recordo una casa de colònies doncs, que l'havien desallotjat i fins i tot dormir poc perquè vam agafar el cotxe i ens vam intentar anar acostant a la zona més propera al foc que vam poder per veure com s'estava treballant, com anaven les tasques d'extinció i sentir en primera persona, no?, com els bombers ho estaven deixant tot a altes hores de la matinada per intentar que el foc no avancés. I això ens va permetre al matí explicar-ho d'una forma més vivencial, no? d'explicar també tota la feina que s'havia fet durant la nit, totes les dificultats, les traves doncs, meteorològiques, no? El vent, tot el que ens anaven explicant els bombers. I ho recordo molt, molt intens i també molt interessant professionalment de veure com s'estava treballant en aquella circumstància.
Mentre els bombers es concentraven amb els incendis que hi havia al Solsonès, amb un potencial de cremar fins a 50.000 hectàrees, i també amb el d'Artesa de Segre, que tenia un potencial de 20.000, abans de les 3 de la tarda van rebre l'avís d'un nou incendi, el de Corbera d'Ebre. Durant la tarda, les flames corrien ràpid i s'anava fent de nit, una nit que pintava complicada pels bombers.
Bona nit. Després del primer dia, les causes de l'incendi es desconeixen i des dels bombers diuen que l'àrea afectada continua sent de 500 hectàrees. L'estratègia que seguirà aquesta nit és confinar els focs i evitar l'avançament. En el cas de la Noguera, passa per controlar el flanc dret. En parla Miquel López, cap d'intervenció dels bombers.
El que estem treballant i prioritzant és tot el costat d'evitar la propagació cap al Segre. Això vindria a ser...
Oxigen.
Al matí següent, les tasques d'extinció continuaven.
Però nosaltres ens truquen per anar a rellevar els companys que havien estat treballant tota la nit.
Aleix Bové, bomber.
Nosaltres a les 7 del matí entrem a treballar, carreguem el cotxe amb els trastos i anem cap a l'incendi. I arribem, doncs, entre, com que era Corbera, que era molt lluny, devíem arribar sobre les 8 i escaig. Fem el relleu. I un cop fem el relleu, com que era un incendi que ja estava bastant mastegat, doncs ens dediquem a resseguir el perímetre, a veure que no hi hagi punts calents que s'han de rematar millor, perquè la nit és una bona finestra d'actuació per apagar un incendi, però no el pots acabar de rematar fins que no veus bé tot el que està per extingir bé, no? I bueno, aleshores, un cop allí sí que ens emplacen en una zona. Aquella zona està bastant bé, ens mouen d'allí, ens porten a una altra zona. Hi ha en un incendi moltes vegades doncs, hi ha represes, hi ha algun punt que no està ben apagat que acaba desenvolupant un altre petit conat i, per què no, un altre incendi, no?
L'incendi de Corbera d'Ebre tenia una particularitat, un perill afegit.
La veritat és que és un foc curiós perquè és una zona que va estar molt castigada durant la Guerra Civil. Tu vas apagar i vas sentint explosions, no? I això, a part de colpidor, doncs et posa en guàrdia perquè si ja té certs perills, està treballant en un incendi, doncs aquest és un perill afegit perquè el foc t'hi apropes més o menys, no? Depenent de les possibilitats que tinguis, t'hi apropes. I clar, que t'explogi un artefacte, doncs no és una cosa que normalment contemples.
Unes bombes que es podien evitar d'alguna manera?
T'avisen, vigileu que se senten explosions, però no et saben dir on, et saben dir a qui n'hi ha hagut una. Però això no vol dir que allí van caure totes les bombes, sinó allí en va caure una i potser a 10 metres, a 20 metres, a 500 metres n'hi van caure 3 i no ho saps, no? Perquè són informacions que no tens i que no té ningú, de fet. Sí que hi ha informacions d'on hi ha hagut trinxeres o on se suposa que n'hi ha hagut, que de fet, passat l'incendi, apareixen, de fet allí van aparèixer com a 20 trinxeres. Van aparèixer fins i tot restes òssies de gent que després s'han portat a catalogar. I que és una zona dura, no? Perquè et trobes un passat, no tan passat, i aflora de cop. I bueno, clar, trobar-se una granada és fort, no?
La zona cremada va ser primera línia del front durant la Batalla de l'Ebre. I van quedar al descobert restes òssies de soldats, molts d'ells joves, que havien perdut la vida.
Oxigen.
L'incendi de Corbera d'Ebre es va apamar més ràpid que no pas el de Valdomar, que un cop va sortir el sol el dia 16 de juny, la situació continuava complicada.
Un cop es va fer de dia, el cel negre-vermell anava canviant, s'anava tornant gris del fum, i recordo doncs, ja doncs, l'adrenalina del directe d'anar explicant-ho molt pendents de les temperatures. Recordo que hi havia molts factors, va ser un moment on es van ajuntar molts factors, un era la temperatura, estava en una de calor a mitjans de juny. L'altre era que hi havien hagut algunes tempestes elèctriques en aquells dies que dificultaven, no?, o que havien originat aquests focus. I l'altre era la simultaneïtat, perquè no era l'únic punt, hi havia tres altres incendis i això feia que tots els bombers no poguessin concentrar-se en un sol incendi. Per tant, havien d'anar prioritzant en qualsevol moment. I recordo un matí molt de, no?, que els bombers i el Departament d'Interior i tota la gent que estava allà a les carpes estava fent sudocus pràcticament de dir, hòstia, on redirigim els efectius perquè aquest foc aquesta nit potser l'hem controlat però és que se'ns han obert un altre o s'ha descontrolat un altre. Aquest era dels més potents, crec, havia cremat unes 2.000 hectàrees però tenia un potencial de 20.000. I, per tant, això, el perill que s'obrís cap a una zona de difícil accés i que pogués abarcar tot això, feia concentrar-hi tota la carn a la graella, no? Però era molt interessant.
La simultaneïtat va ser un dels punts que va complicar aquell inici de campanya forestal. Però hi va haver un altre enemic, el temps.
Pensa que estàvem en plena onada de calor, hi havia temperatures 35-40 graus a l'interior. Humitats relatives de la zona de l'incendi van arribar al 20% i, a més, era un moment molt complicat perquè hi havia molta simultaneïtat d'incendis. Crec que hi havia el de Valdomar, a Artesa de Segre. N'hi havia diversos al Pirineu perquè hi va haver un episodi de llamps bastant sostingut i no són grans incendis, però sí que són difícils d'accedir perquè et cauen on cau el llamp i normalment són zones de muntanya que doncs, per accedir-hi amb aigua doncs, és complicat. I tens les unitats grafs, que són els especialistes en focs forestals, els tens molt ocupades, no?, aquells dies. I, evidentment, hi havia temperatures de més de 30 graus, les humitats per sota del 20%, i també hi havia ratxes de vent superiors a 30 km per hora. I aquests són els ingredients pel plat perfecte, no?, per l'incendi perfecte.
Temperatures elevades, humitats baixes i vent. Però quin va ser l'inici d'alguns d'aquests incendis?
A veure, estrany no ho és. El que passa és que sí que no és molt habitual.
Asier Larrañaga, sotsinspector de bombers i membre de la unitat tècnica dels GRAF.
s'han de conjugar tenir una sequera marcada com la que teníem al juny del 2022 i, a més, una situació de simultaneïtat d'incendis, en aquest cas, bona part d'ells provocats per una tempesta seca. Les tempestes seques no és una cosa anòmala, sinó que és una cosa que, bueno, sabem que cada cert temps té una recurrència, que passi una situació d'aquestes que te deixa una llampegada amb diferents ignicions. Moltes vegades passen desapercebudes perquè si el terreny està més o menys humit, el llamp cau i no genera una ignició. El problema és que quan tens un terreny que està molt sec, molts d'aquests llamps són capaços de generar ignicions. I això en aquest cas va ser una mica diferent de la resta perquè molts dels llamps que van caure al Prepirineu i Pirineu en zones d'alta muntanya que habitualment al juny pues, no estan disponibles per cremar, el juny de 2022 sí que estaven disponibles i això genera múltiples columnes de fum en ceces, que generalment en zones de difícil accés i amb una continuïtat de massa forestal pel davant molt important. I això és el que fa que sigui un escenari especial, el de mitjans de juny del 2022.
Les tempestes seques van ser les responsables d'alguns d'aquests incendis, llamps que queien sense pluja i que encenien un terreny molt sec. Aquesta va ser la particularitat d'aquell juny tan complicat. I això, com s'ataca?
Aquestes situacions de simultaneïtat són les que, a nivell de gestió de resposta, són complexes, perquè és quan s'han de prendre decisions i dir, bueno, no podem anar tot, hem de decidir quines són les que tenen més potencial i, per tant, diguem, abocar recursos als llocs que veritablement tindran aquelles ignicions que tindran el major potencial i evitar el mal major, perquè al final el que fem nosaltres és per evitar el mal major. Si anem a un sistema de resposta que intentem anar a tot, amb tot, quan ja tenim modalitat de creixement a gran incendi forestal, acabes col·lapsant. No arribes a tot arreu i al final no és un o dos incendis que se fan grossos, sinó que totes o diverses d'aquestes ignicions se poden acabar fent un gran incendi.
Per tant, cal escollir bé l'estratègia per no col·lapsar. Si no, què podria passar?
Un dels problemes que teníem era precisament que quan hi ha diversos incendis forestals relativament propers entre ells amb capacitat de créixer a gran incendi forestal, poden arribar a interactuar entre ells. I això és el que feia patir més. Això segurament és una cosa que, si mirem en la història passada, segurament era molt raro que passés. I, en canvi, avui en dia sí que sabem que potencialment això pot començar a ocórrer. Perquè ho estem veient en altres zones de, diguem, properes, com ha passat a, no sé, en episodis de simultaneïtat, per exemple, a Portugal, en els darrers anys, i això és una de les coses que ens fa patir molt.
Oxigen.
A casa nostra, un 90% dels incendis el genera la mà de l'home i un 10% els llamps. Per aquesta raó, cal fer una prevenció.
A nivell de prevenció...
Francesc Coll, sotsinspector del cos d'agents rurals de la Catalunya Central.
Des d'agents rurals, el que fem cada matí, analitzem el mapa de caiguda de llamps que fa el Servei Meteorològic de Catalunya i, a partir d'aquesta anàlisi, a cada comarca es decideixen les patrulles de vigilància dels agents rurals en funció del perill que tenim en aquella comarca, de l'índex del pla alfa que tenim aquell dia en aquella comarca, doncs a fer el patrullatge a les zones on observem que han caigut els llamps segons el mapa de detecció. Aquest patrullatge, a més, en èpoques de molt risc, el complementem en coordinació amb el GEPIF, que és el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica, i amb les ADFs. Ens coordinem per a què, allà on sabem que han caigut llamps i que no sabem si hauran pogut produir algun incendi latent i pot sortir més aviat de cara a migdia, doncs el patrullatge ja preventiu que es fa durant des de tot el matí és en aquestes zones on tenim aquesta constància de caiguda de llamps.
I un cop es genera un foc i es veu que hi ha hagut llamps, és quan comença la investigació sobre el terreny.
Nosaltres sobre el terreny hem de fer la recerca dels signes del lloc on ha caigut els llamps i si estem hem de comprovar que és l'àrea d'inici de l'incendi, això es comprova per vestigis de direcció del foc, i després hem de comprovar, hem de trobar el lloc concret, el lloc exacte on ha caigut, sigui sobre un arbre, sigui sobre una vegetació, sigui sobre una zona pelada, sense vegetació, que ens cau directament al terra, i que ens pot provocar doncs, una remoció de pedres, ens pot provocar fulgurites, que són unes pedres foses a conseqüència de l'alta temperatura a la que arriben per l'energia del propi llamp, i amb això doncs, ens recolzem també en càmeres tèrmiques, en una càmera tèrmica que ens permet veure si sota la terra en aquells moments encara hi ha una temperatura elevada, i ens recolzem proposem també sempre busquem, si és possible, la confirmació de persones, testimonis, que han vist caure el llamp en aquesta zona.
Els testimonis són clau a l'hora de resoldre l'origen d'un incendi. En aquest cas, Josep Trepat, pagès de Valdomar, va ser un d'ells.
No, estava bastant llunyet d'aquí i per sort o per desgràcia vaig veure que sortia la columna de fum. I bueno, llavors pues, ja vam córrer cap aquí. Hi havia un fill meu i un altre company amb una cosetxadora que estava ensegant aquí baix a la banda del poble, però ells no se'n van percatar perquè no ho veien. I un altre noi que estava treballant més amunt també ho va veure. Ell va ser el primer que va trucar
als
112 i d'això.
I quan arriba, què és el que veu aquí? Com estava el foc? Com havia crescut?
Bueno, el foc estava començant els indicis. Vam començar a apagar per la franja aquesta que tenim aquí al darrere i vam fer pues, el tallafocs cap dalt per arribar al fil de la serra aquesta per poder atacar perquè el vent marxava, diguéssim, en direcció esquerra. I, bueno, es va marxar de mare, vull dir, no. Aquí sí que el vam poder a mig controlar, però després a la tarda, al girar-se el vent, pues, va marxar.
I té alguna hipòtesi de com es devia poder provocar? O...
Bueno, jo ho comentava aquí amb aquests nois, per mi va ser un llamp de la matinada, perquè no hi ha volta de poll, perquè aquest camp justament el havien segat a la vigília, però al dematí. I llavors no hi havia cap màquina treballant aquí. I això ha passat 24 hores després.
Entre el 15 de juny i el 15 de setembre de l'any 2022 es van produir 260 incendis forestals que van afectar una superfície de més de 6.000 hectàrees i el de Valdomar en va consumir 2.700. I ara què? Com encarem aquest 2023?
Us encarem amb preocupació. Estem en una situació de sequera molt marcada, que a més la gent ja està sent conscient, i això ja és un acumulat de molt de temps. No és una cosa d'aquest hivern, sinó que ja portem acumulat. Diria que és el tercer hivern que estem en una situació d'aquesta de sequera. I si no plou a l'hivern primavera, generalment ja sabem que els estius no és el moment habitual de pluja en la Mediterrània. Per tant, tenim preocupació perquè no sé què acabarà plovent d'aquí al juny, però si no plou una mica per sobre de la mitjana, doncs segurament els nostres boscos arribaran a un nivell d'estrès molt marcat. I quan els boscos estan estressats per sequera, els incendis a nivell de comportament ja sabem que seran molt més intensos i virulents.
I quins consells podem seguir per protegir-nos?
És el moment en el que, diguem, hem de ser molt conscient tota la ciutadania de tenir, per dir alguna cosa, molt en alerta i molta preparació de la nostra autoprotecció. I això ho dic pensant en tota la població que viu en espais propers a les masses forestals, prendre totes les mesures preventives, ara és el moment, perquè la nostra casa, per dir alguna cosa, el nostre habitatge, sigui el més segur possible. I això passa per no tenir vegetació a tocar de les cases, de no acumular elements inflamables al voltant de les nostres cases, sempre pensant que, en cas de que vingui algun incendi forestal, el que arribarà podrà ser amb molta intensitat i no podem esperar que el sistema d'extinció de resposta estarà en cada casa protegint la nostra casa perquè segurament no arribarem. No arribarem perquè per velocitat de propagació igual no es dona temps a arribar o perquè la simultaneïtat d'incendis pot ser tan important que no tindrem mitjans suficients per arribar a cada casa. Per tant, és molt important que la gent sigui molt conscient del tema de l'autoprotecció.
Aquest any la campanya forestal començarà el dia 1 de juny, 15 dies abans que anys anteriors. Si no arriba la pluja els propers mesos, ens plantarem a l'estiu amb sequera i amb previsió d'onades de calor que dispararan els termòmetres. Davant d'aquest escenari, qualsevol prevenció serà benvinguda.
RAC+1 us ha ofert Oxigen, el podcast amb Mònica Usart, amb el disseny de so de Salva Cormina i la veu de Ramon Bartolí.